nou, perquè s'estan fent obres, perquè ara sí que s'ha invertit en l'execució, etc. Escolta'm, Catalunya té 100 milions d'usuaris de Rodalies Renfe, 108 milions d'usuaris de Rodalies Renfe, és una de les infraestructures més crítiques de mobilitat humana a l'Estat, perquè aquest famós buit de la R4 amb l'R2, és a dir, tot això que mou Rodalies, no és comparable a cap altre lloc de l'Estat. I, per tant, ha de ser prioritat si és que l'Estat vol governar Catalunya i vol tenir la Rodalies. I si no, que les traspassi. Però el que no pot ser és que anem dient que és una infraestructura complicadíssima i que té un volum de gent molt important i que més passa per la costa, certament, i passa per la muntanya, certament, i que hi ha coses que són involuntàries, segur, i no hi invertim prioritàriament. Per què no hi invertim prioritàriament? Perquè això té costos en vots a la resta de l'Estat. Expliquem-li a la resta de l'Estat, si és que vols governar Catalunya, expliquem-li que hi ha 108 milions de passatgers en aquestes línies, del qual en depenen una part importantíssima del PIB, de la productivitat a Catalunya, perquè avui arriben tard moltes persones que no poden fer eficientment la seva feina.
Conillera i Samper.
Bueno, aviam, és veritat. Espanya en un moment determinat, ja fa molts anys, va fer una opció que era apostar per la principal inversió en AVE i no en tren convencional. I hem d'entendre que quan parlem de tren convencional no només parlem de transport de viatgers, també parlem de transport de mercaderies, que és un tema rellevant, important. Per tant, en aquesta xarxa, a més dels viatgers, hem de pensar que hi passen
mercaderies,
que és també una manera de favorir la mobilitat en altres àmbits, etcètera, no? Efectivament, això porta que arribi un moment en què les qüestions, doncs diguem, es compliquen de manera exacerbada. Jo crec que el problema de Rodalies, que és un problema que s'arrastra, recordeu quan era secretari d'Estat el Víctor Morlán, que es va inclús instal·lar físicament aquí a Catalunya perquè era el moment en què s'estava fent l'entrada, doncs que va haver una discussió, cal recordar també a Barcelona, per on entrava l'AVE.
Era l'època de la ministra de la Magdalena Álvarez,
sí,
o no?
Sí, i es va descartar Sagrera. Recordeu que ara justament aquest govern és el que va desencallar les obres de la Sagrera. Jo crec que quan la Sagrera estigui en funcionament això s'hi notarà. És veritat que de vegades quan expliques coses racionals com aquesta de que parlem de línies del Maresme que estan a tocar de mar i que el mar se les pot acabar enduient si no tenim una... I això és, no estem parlant d'infraestructures que es puguin fer amb una partida d'una esmena pressupostària de 100.000 euros. Estem parlant de qüestions tècniques difícils. I és veritat que Rodalies de Barcelona té un problema. I té un problema, primera, és dir... Té la titularitat a la Generalitat, la concessionària és Renfe, a la que per cert la Generalitat li reconeix un deute de 80 milions d'euros, i després té les infraestructures en mans d'ADIF. Què passa amb això? Que quan, per anar també al tema dels maquinistes, Renfe compra 200 unitats, encarrega 200 unitats a Alstom, que per fer se faran a Alstom, i això genera 1.500 llocs de treball, tant directes com indirectes, que es fan, s'ha de perpetua de moguda. Clar, això... Tu has de formar els maquinistes. Un maquinista no es forma en 15 dies, ni en un mes. I per tant, clar que hi ha un dèficit, i són dèficits que es van sumant i es van arrastrant. Jo crec que negar que aquest govern ha fet una aposta decidida a nivell d'inversió, a nivell de desencallar obres importants, soterrament de Sant Feliu, parlem de Montcada Reixac, parlem de coses que estaven encasquillades de fa mil anys. L'altre dia que ens vam veure amb el Baltasar ja fa un temps i li vam recordar la nostra època de diputats del tema de Sant Feliu. O sigui que són coses molt, molt molt encastillades i que ha costat de desfer-les, però que en aquest moment estan. I això també repercuteix, clar que repercuteix en un problema. I després, la comparativa amb altres serveis similars, que jo crec que de aquesta característica dels mils de quilòmetres, dels mils de serveis que es donen, etc. No n'hi ha d'altra. Jo crec que supera Madrid, aquesta dada no la tinc, però supera Madrid. Clar, tu no pots fer una comparativa, però és veritat que quan dius i fas la decisió, vale, faig la Sagrera, quan tu fas la Sagrera té una afectació en les determinades línies. Vale, Sants dona de sí el que dona de sí, a Sants hi entren els trens que hi entren, és a dir, és una estació, a més, en fi...
Esquifida.
Però es va triar que això era Sants. Bueno, doncs ara, diguem, aquesta dificultat la tenim que superar. I és veritat, és molt difícil de dir-li a la gent que és usuària, molt difícil de dir-li escolti, miri, és que hi ha un problema i aquest problema s'ha de resoldre amb diners, amb temps i amb molta, si m'apures, imaginació inversora.
Però, Sant Pere i Màrius Carol.
No, però el pitjor de tot és utilitzar el neguit de la gent, ja sabeu que jo soc usuària, i utilitzar això per exacerbar més la ràbia, jo crec que tampoc és prudent, eh? I tinc dubtes de si produeix rèdits electorals, eh? També ho dic.
Sant Pere.
El davantal de les 8, penso que ho resumia absolutament tot. Quan tu et referies, Jordi, a l'editorial del 2009, crec que era...
El
2009.
Jo crec que si l'independentisme, que sempre ha intentat buscar transversalitat i unitat, busca exemples, difícilment en trobarà un altre com aquell editorial, on, si no em falla la memòria, 12 diaris de diferent ideologia, de diferent posicionament respecte fins i tot del catalanisme i de l'independentisme, van dir aquí hi ha una manca d'infraestructures, i ho van dir en rotunditat. I tu deies, m'ha semblat entendre, que pràcticament es podia dir que allà va començar tot.
Sí, va començar 2 anys abans, quan ja va haver la primera manifestació per les infraestructures, recordeu? 2007, amb 200.000 persones que va haver en aquella manifestació. Allà va començar un emprenyament, allò del Juliana, segona vegada citat, en aquest cas no pel Pablo Iglesias, sinó per mi, amb allò del català emprenyat.
Doncs aquesta, diguem-ne, comunió de sentiment en una línia, jo crec que hauria de fer pensar als governants espanyols, siguin qui siguin, que no ho estan fent bé i que aquest dèficit és molt trist que 13 o 14 anys després segueixi existint, per bé que hi ha inversions, com s'ha dit, però clar que el retard és tan gran que és molt difícil retrobar la normalitat del que seria
però
una inversió.
Però s'ha de començar un dia o altre, no?
Sí, per suposat que sí, per suposat que sí. Però jo crec que el governant espanyol ha de tenir un model de Catalunya. I van passant els anys i aquest model no arriba en res. I jo penso que s'ha de tenir, perquè és que si no, el lío que deia el Màrius Carol abans, quan deia allò d'aquell dinar tan desagradable, es tornarà a produir. Perquè és evident que hi ha hagut accions, tots coneixem, en l'àmbit més aviat sociològic, jurídic, fins i tot judicial, doncs que han posat un element amb el govern socialista que no hi havia amb el govern del Partit Popular, però això, precisament això, és el que va generar que a partir de l'any 2009, 10, 11, 12 hi haguessin aquelles manifestacions multitudinàries de tanta gent, i per tant això és el que va reunificar el sentiment catalanista amb una frase com la que deia ara el Jordi del català emprenyat. Jo penso realment que si no es pretén que torni a haver-hi un lío, el que evidentment s'ha de fer és que hi hagi una redistribució d'inversions a Catalunya, doncs que estigui al nivell de l'aportació que fa aquest país. I tornem al discurs de fa 10, 11, 12 i 13 anys, que serà sempre el mateix, però que, insisteixo, uneix les pretensions dels catalans.
Màrius.
Però el nivell d'inversió d'aquesta època no s'ha viscut a Rodalies, jo que no ho recordo, eh?
Però és que el problema d'això és que tots els presidents del govern de les últimes legislatures, tots han reconegut aquest dèficit d'infraestructures i han posat en els pressupostos xifres descomunals. És a dir, Zapatero, 4.000 milions.
Sí.
Rajoy, 4.000 milions. Actualment em sembla que són 6.000 que estan programats. En l'època del Zapatero, jo crec que em sembla que el percentatge d'obra en marxa és del 15%, amb el Rajoy el percentatge encara és més baix, i ara és veritat que encara que no es farà el 100%, però sembla que s'ho prenen una mica més seriosament. Però en qualsevol cas, el problema és, si tu avui traspasses Rodalies, l'únic que faràs és encara deteriorar més la imatge del govern català. Perquè què faràs? Si no hi ha la infraestructura suficient com per canviar aquesta dinàmica, encara que tu sàpigues gestionar molt bé i que demostris amb els ferrocarrils de la Generalitat que saps com manegar-t'ho, a l'hora de la veritat és que tens moltes possibilitats de fracassar estrepitosament, perquè aquí el que cal és pic i pala, i molt caler.
Pablo Iglesias, no sé com estan les, allò que dius, cercanies a Madrid.
Bueno, o sea, no hay, yo no tengo la percepción de que haya en este momento una polémica equivalente a la que se está produciendo en Cataluña. Aquí yo creo que tenemos uno de los grandes problemas históricos del Estado español, que tiene que ver básicamente con la organización territorial. Eso, digamos, implica organizar sentimientos, deseos políticos y, en última instancia, soberanías. Y, por otra parte, eso implica la gestión de recursos. Y es, digamos, como el gran tema de los últimos 200 años. Esto último que decía Marius no es menor. Un ejecutivo malvado se podría ver tentado de decir: toma, todas las competencias para ti, pero de financiación no hablamos. Entonces, eso podría tener implicaciones terribles. Yo creo que en algún momento determinado se va a tener que abrir el melón de la plurinacionalidad y de la organización territorial del Estado, en un contexto en el que el modelo del café para todos, del sistema autonómico, que durante muchísimos años sirvió para gestionar esos conflictos, se ha visto agotado por completo. El problema es que si, como están diciendo algunas encuestas, lo que puede ocurrir dentro de algunos meses es la llegada al Consejo de Ministros del Partido Popular y de Vox, lo que vamos a tener es un proyecto político de recentralización. Y yo sé que hay gente en Cataluña que piensa que esto puede ser bueno y que esto puede hacer que mucha gente salga a la calle y que se produzca un nivel de enfrentamiento con el Estado que termine siendo definitivo a la hora de que Cataluña gane más espacios soberanos como pueblo y como nación. Y yo creo que eso no es prudente, teniendo en cuenta lo que representa la derecha española y la forma en la que está asentada en todos los poderes del Estado, en buena parte de los poderes mediáticos, en un contexto además de derechización creciente de Europa. Entonces, tengo la sensación de que o nos ponemos las pilas todos los demócratas a la hora de ver cómo evitamos un proceso de involución centralista en el Estado, que es claramente el proyecto del Partido Popular y Vox, a los que les da igual los votos que puedan tener en Cataluña. O sea, Cataluña para el Partido Popular y Vox es una máquina de conseguir votos en otros lugares del territorio. A ellos les da igual tener la alcaldía de Badalona o no tenerla en última instancia. Entonces, creo que deberíamos estar discutiendo d'estas coses.
No, que això que diu el Pablo a mi em sembla molt rellevant, i en canvi el que assisteixes, i això és així, a tot un seguit d'anuncis aquest cap de setmana per part del president del govern que estan pensats en clau estrictament electoral, de captació de vot, etc. I els problemes estructurals que té Espanya, ningú posa solucions sobre la taula. És a dir, ningú aborda els grans conflictes amb projectes que il·lusionin a llarg. Perquè tothom està amb la mirada curta, perquè el regateig polític és de mirada molt curta. Digue-li Interrail, digue-li habitatges, però coses que siguin allò que el ciutadà les pugui dir: ah, això em tocarà a mi, això serà per mi, això m'afectarà a mi. I en aquesta individualització que lligaríem amb allò que dèiem el Sálvame, és a dir, si tu acostumes a l'ésser humà a treballar amb un cervell que només es prioritza a si mateix i no col·lectivament, doncs segurament és molt difícil que entenguin que algun dels endarreriments de Rodalies són per inversió, saps?
Sí.
I perquè s'està invertint i s'està millorant. Doncs, mira, escolta'm, has acostumat a la gent a que només pensi en ella i està cabrejada perquè té un endarreriment. I això ho soluciones o no te'n sortiràs, mira, perquè a nivell de gestió pública això és el que et porta aquest tipus de polítiques.
Amb els anuncis de Pedro Sánchez, el PP ja ha dit les seves sobre l'últim. De fet, el PP acusa Pedro Sánchez de copiar-los, perquè Cuca Gamarra...
Jo també tenia un xec,
però haurien d'estar contents, sí, no? Oh, haurien d'acusar, haurien d'estar feliços.
La portaveu de la parlamentària del PP ho ha dit a Televisió Espanyola quan li hem preguntat per aquest anunci d'aquest aval del 20% de la hipoteca per menors de 35 anys quan es compren un pis.
Lo que tiene es un déficit de credibilidad, porque en 5 años no ha hecho nada y solo ahora, cuando llega elecciones y tiene una hoja de resultados bastante deficiente, es cuando empieza a plantear medidas. Si las que plantea son un corta y pega de lo que el Partido Popular plantea, evidentemente va en la dirección correcta.
Doncs mira,
així està. Escolta, però jo no faré ara una defensa del Pedro Sánchez, que li han tocat uns anys que no són fàcils, hi ha hagut, en fi, des d'una guerra doncs a les portes d'Europa fins a
la
pandèmia i els confinaments, etc. Dir que no ha hecho nada, home, com a resum, jo entenc que l'oposició té que dir que no s'ha fet bé, però que no ha hecho nada, home, siguem una mica seriosos, el país podria estar millor, segur, però aquest país, bueno, es creen llocs de treball, Les exportacions augmenten, s'ha millorat el salari mínim, o sigui, han passat coses que la gent, bueno, una altra cosa és que la gent té poca memòria i a l'hora d'anar a votar a vegades fan coses desagradables, però la crua realitat és que han intentat fer coses, en moments difícils. Que l'oposició digui, és que no han hecho nada, vol dir, aviam, Cuca Gamarra,
hi ha una pregunta que se li podria fer a la senyora Gamarra, si no s'ha fet res, vol dir que ells, si governessin, esperem que no, si governessin, no tocarien res del que es trobaran fet sobre la taula? O faran allò que va dir el senyor Feijó als fiscals, de que derogaran les lleis de que el que ells anomenen sanchisme, que a mi em sembla un horror? És dir, si tu et queixes de que hi ha unes lleis de que s'han fet avenços, el que per ells suposen una altra cosa, i que les derogaràs, home... Home, i després...
Que, quan tu dius, això que deia fa un moment la Mònica, bueno, per exemple, però per aquí a Catalunya quin projecte té el PP? Bueno, saps quin projecte té el PP? Tornar a tirar enrere...
la centralitat.
No, i a més, anant al codi penal, tornem al passat, eh? Per aviam si us podem fotre tots a la presó.
Home, no. Parlant de declaracions...
Prou, senyora Cuca Gamarra! Estic aquí! Que no cal!
Però saps quin és el problema?
Ells no han hecho nada, però ustedes què volen fer?
No, però si el problema és com reconeixen, a més, les declaracions del senyor Feijó el dia que va dir no hi haurà renovació del poder judicial. És el reconeixement explícit de que ell és qui decideix qui ha fet que el poder judicial estigui en la situació que està avui a Espanya. Dèficit de llocs de llocs a l'administració de la justícia, retards per als ciutadans, problemes gravíssims, i el senyor es vante i es dona la importància de que ell és el que ho impedeix, que quan se li deia la culpa és de que el Partit Popular no vol negociar, es tirava les mans al cap. No, senyor, això és la culpa del govern i tal i qual. Va, el senyor ho reconeix. A més, amb les conseqüències, hi haurà gent que ho sabrà explicar millor que jo, de no poder ocupar determinats llocs als jutjats, etc. El Samper segurament ho pateix directament. Tot això és conseqüència d'una decisió del Partit Popular, que la pren a l'oposició. Imagineu-vos si la pogués prendre des del govern a lo que estaríem escoltats.
Samper, 30 segons. Respecte a l'hora d'execució a Catalunya... és terriblement baixa, d'un 35,7% davant del 184,3% a Madrid. A Catalunya, 6 de cada 10 euros compromesos al 2021 mai van arribar, i en canvi a Madrid no només van arribar aquests 10, sinó que en van arribar acompanyats de 8 més.
Sí.
La Vanguardia.
Sí, aquestes dades... Fa temps que...
10 i 17 minuts. Alguna cosa més?
Paraula de Déu.
Us ho demanem, senyor.
Victòria Oliveres, vols dir alguna del que he dit, alguna taula, algun comentari més, Victòria?
Bé, ara us escoltava abans que parlàveu de la inversió, que com ja he comentat abans, que sí que s'ha augmentat, i jo crec que en uns anys es pot notar un canvi, però bé, una dada que abans no he donat és que inversió en els últims 30 anys, la xarxa de Rodalies de Catalunya ha rebut un terç de la inversió que ha rebut la madrilenya, quan té molts més quilòmetres i més estacions. Aleshores, aquí sí que veiem que hi ha una part de manca de inversió que fa falta, i que a veure si és veritat que d'aquí uns anys es nota el canvi a la xarxa de Rodalies de Catalunya, també.
Confirma, deixa'ls a l'andana i estaran distrets.
Victòria, jo volia...
No
era per polemitzar, perquè és que segurament el que passa és que les inversions a Catalunya, i insisteixo, això ve un dèficit de fa molts anys, és que tu fer un projecte, la licitació del projecte, tota la tramitació de lo que és un projecte, segurament lo que hem tingut a Catalunya també és una manca de projectes per poder dur a terme, i això també és una imprevisió de fa anys, no ho dic com una excusa, sinó com una explicació mínimament racional. No sé si estàs d'acord, Victòria.
Bé, pot ser perquè sí, estriga més quan es fa un projecte i
a passeu-nos el finançament i ja els farem els projectes. Passeu-nos tot el finançament, doneu-nos les rodalies d'una vegada al país, a Catalunya, i ja ho gestionarem.
Però el país Catalunya també té un govern de l'Estat, o no?
Bueno, ara encara sí.
Doncs deixa'l treballar.
No, no, coi, però és que fa dècades que el deixem treballar.
No, a vegades no, eh?
Què passa? T'hi arriba que alça les dues mans.
No, que jo entenc que la Teresa Cunillera digui deixa'ls treballar, però, o sigui, jo recordo haver escrit amb aquests dits...
Que en té 10.
Que en tinc 10, però em feia servir dos per escriure.
Que són els bons.
Un titular que deia, jo crec que devia ser cap al 2008, Carme Chacón era la candidata del PSC, una promesa d'inversió de 6.000 milions d'euros a Rodalies. Sí. I ha plogut a la meva vida i a la de tothom.
Home, per
això. No, només que hauria de ploure.
Llavors, jo deia, efectivament que deixem treballar, però és veritat que cada X temps es prometen 6.000 milions a Rodalies.
Però si s'ha intentat blindar a través de l'Estatut, per amor de Déu.
Però veiem una,
tu la confiança,
però veiem una cosa, que és tot això sincer. El que també és cert és el nivell d'execució o d'inversió que s'està fent en aquest moment. Que arriba tard, segur, però que ha arribat, és cert.
Ara, escolta, no cal ser un independentista per entendre que les Rodalies, qui millor les pot gestionar, són aquells que estan més a prop del territori. Només que estiguis una mica a favor de la descentralització, ja entens que
que estiguis una mica a favor que els teus veïns no t'escridessin o et mirin malament o et parin pel carrer reivindicant de coses. És a dir, crec que és important també que hi hagi una ministra de transports en aquests moments catalana que es pugui trobar veïns que li diguin escolta, a veure si arregleu aquesta història.
A mi m'agradaria el compromís de la inversió, el compromís
del tema de la concessionària i de gestionar de infraestructura,
però també el compromís del titular de la infraestructura. Perquè si tu estàs a sobre de la, que és una de les atribucions que té el titular de la infraestructura, segurament no arribaríem amb aquests extrems, però en fi, de
Déu
titular no se pot
minuts.
Parlar.
Será que me habré hecho mayor. Que algo nuevo ha tocado este botón para que Peter se largue y tal vez ahora viva mejor, más a gusto y más tranquilo en mi interior. Que Campanilla te cuide y te guarde. És la cançó que cantava el Canto del Loco, que es deia Peter Pan, al novembre del 2009, número 1 de los 40 principales, ben tornats a la tertúlia del 2009 al novembre a RAC1.
En situacions excepcionals, mesures excepcionals. Estem en situació d'excepcionalitat per sequera. Hem de ser molt curosos amb l'aigua. Per això, estem netejant els carrers i regant els parcs amb aigua freàtica. Gràcies per estalviar aigua. Ajuntament de Barcelona.
¿Qué te pongo?
Uno distinto de siempre. Es lo mismo de nunca. Uno como otro. Otro Rioja, otro Rioja.
Ponme otro Rioja. Rioja, distinto de siempre, lo mismo de nunca.
Wadis Dream Barcelona et presenta BYD, la marca número 1 a nivell mundial en vehicles endollables. Vine a la nostra primera botiga al carrer Aragó 29 i et regalarem dues entrades per al Saló de l'Automòbil. Viu l'experiència BYD del 13 al 21 de maig al Palau 1 de Fira de Montjuïc. Més informació a wadisdream.es.
La teva ciutat et reclama. És l'hora de moure't. Amb Freenow tens el teu taxi en dos clics. Arriba d'hora a la feina o sense estrès a dinar amb els teus amics. I després tens pla de copes a on vulguis, quan vulguis, des del teu mòbil. Descarrega Freenow i demana el teu taxi amb 8 euros de descompte en el teu primer viatge amb el codi ELIGES. Freenow, la superapp de mobilitat.
Qui ha decidit que la tecnologia ha de servir per mantenir-nos immòbils?
Amb la gamma SUV de Kia, la tecnologia et mou. Aprofita les condicions especials fins al 22 de maig. Consulta les condicions a kia.com. Descobreix la gamma SUV a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Chacabum torna al Teatre Victòria de Barcelona de la mà del Terrat. Un musical amb rumba, rock, gospel, ritmes cubans, dansa i humor. A partir del 8 de maig. Entrades a teatrevictoria.com.
Carmina Burana. El gran èxit de la Fura dels Paus arriba al Teatre Tívoli. No et perdis un espectacle únic que fusiona magistralment la música de Karl Orff amb l'impactant i sorprenent univers de la Fura. Estrena 9 de maig, dues úniques setmanes. Entrades al Teatre Tívoli i carmina-burana.es.
Quan confies en Cuideo, comptes amb milers de cuidadors professionals per tal que els teus pares siguin a casa ben cuidats. Cuideo, atenció a domicili de qualitat.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Nen, vaig tenir una cita increïble.
Però no deies...
Deia sí, però vaig anar a la Clínica Masculina Europea i m'han tornat la vida. Estic en plena forma.
Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902 21 75 75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara.es.
Pots reformar Fongas o viure l'experiència Fongas. Cuines, banys, paviments, revestiments, electrodomèstics... Coneix de primera mà les últimes tendències per a la reforma de la teva llar o negoci a les 4 exposicions de Fongas a Terrassa, Sabadell, Barcelona i ara també a Granollers. Parking gratuït a totes les nostres exposicions. Visita'ns a fongas.com i a les xarxes. Fongas. A Granollers som al polígon Congost, carrer Palautordera 30, a prop de l'APC. Fongas.
El perquè de tot plegat.
Estava parlant a micròfon tancat el doctor Clotet i estaven tots pendents del que estava dient, perquè clar, el que estava dient té molta raó de ser, però a l'hora de la veritat la majoria no li funyen, ara ja li funyen punyadero cas. Entre altres coses perquè, com a sobre, surt divendres l'Organització Mundial de la Salut i decreta la fi de l'emergència sanitària global per la pandèmia del coronavirus, cosa que és una alegria que ens ho imaginàvem, però que ara ja queda clar. Però que clar, avui aquí al món RQ, la portaveu de l'OMS, la Margaret Harris, ha alertat els països de tot el món que no es pot abaixar la guàrdia i demana, per exemple, no retirar la mascareta als hospitals i centres sanitaris de manera generalitzada. Doctor Clotet, bon dia.
Bon dia, Jordi.
Ara de seguida parlarem de la gala d'aquesta nit benèfica del People in Red, el MNAC, però la sorpresa que l'OMS hagi declarat ja la fi de la pandèmia?
Bé, jo crec que és una qüestió de procediment que quan arriba a unes taxes determinades d'incidència doncs han de determinar que bé, s'ha acabat la situació d'alarma, però crec que pot confondre el fet aquest a la població en general, perquè diuen, ah, mira, això ja s'ha acabat, i no s'ha acabat, o sigui, ja encara en el nostre medi molts casos d'infeccions recents per Covid, i que, bé, les persones crec que han baixat molt la guàrdia a l'hora de fer servir la mascareta, i el que dèiem a micròfon tancat.
O sigui,
és una pena que no haguem après una mica la teoria japonesa, tu te'n vas al Japó i tothom va amb mascareta. Quan algú està constipat, crec que és un refredat normal i no es posa mascareta. I és una, si poguéssim aprendre a canviar l'hàbit i que quan un està malalt d'una malaltia d'aquestes que elimina mocs i estornuts i tos, fes servir ell la mascareta, estaria protegint a l'entorn. Clar, tens dues opcions, o tothom porta mascareta o es consciencia la persona que té aquest refredat, que potser és la Covid o potser és un rinovirus, o és igual, un adenovirus, el que sigui, però que estaràs protegint el teu entorn, i no costa res. Jo crec que això seria molt bo inclús ensenyar-ho a les escoles, igual que l'higiene de les mans. O sigui, hi ha brots d'escarlatina que han sortit, tal. Bueno, però l'escarlatina es pot prevenir amb molta higiene de mans també, i que la persona que pugui estar-la patint doncs es quedi a casa i no vagi a l'escola, si és un nen, perquè aleshores estàs disseminant, que aquesta és una altra. Els pares, com que no tenen opcions d'on posar els nens, quan tenen una mica de tos, però no gaire, la febre no és gaire alta, doncs cap al col·le, no?
Clar. Això, quan parlem de la conscienciació, doctor Clotet, quan parlem de la conscienciació, hi ha una cosa que estàvem acostumats a fer durant aquest temps, que és el tema de la mascareta. La mascareta, que és un element realment molt protector i a la vegada molt emprenyador, però és veritat que si ara, quan tens quatre estornuts, i comences a tenir mocs i comences a tenir tos, et posessis pels dies determinats que ho pateixes la mascareta en llocs on hi ha molta gent, salvaríem la possibilitat de passar el Covid, perquè, és clar, la diferència entre el Covid i el constipat és que el Covid avui em faig el test i dono negatiu, però, bueno, i ho puc confondre perfectament amb quatre estornuts amb un refredat convencional, i potser el que tinc és un Covid que sense mascareta el puc tornar a regalar a la gent que m'envolta.
Exacte, perfectament explicat. I crec que caldria que, dintre de la gran difusió que té el vostre programa, les mentalitzés la població de la responsabilitat social que hi ha de que quan un està refredat s'ha de posar mascareta, sigui o no sigui Covid, perquè és que és un problema. El Covid, tenim la sort de que les variants actuals que circulen no són més agressives del que solien ser les primeres, i per tant no tenen una mortalitat elevada, excepció feta de les persones que són molt grans, però així i tot el que sí que és cert és que és una malaltia que el virus ha après a anar escapant de l'efecte de la vacuna, dels anticossos neutralitzants. Doncs els virus que van reapareixent en aquests moments són els que han après com poden escapar d'aquests anticossos que els bloquejaven inicialment, i aleshores el que per atzar o recombina o passa alguna cosa i se'n crea una nova variant, que és la que porta a escapar d'aquest bloqueig que feia la resposta humoral de la vacuna, doncs aleshores doncs ja hi som, tornen a haver-hi més casos. Els que l'han passat i s'han vacunat estan millor perquè tenen la immunitat també celular, la immunitat de les mucoses, i això té una memòria que pot durar més i pot servir per compensar, però així i tot hem de pensar que probablement ens haurem d'anar revacunant contra totes les variants que van apareixent. I l'ideal, amb el que estem treballant molt en l'IRSI Caixa, l'equip de la Núria Izquierdo, és en la generació de noves molècules que siguin fàrmacs que puguin inhibir perfectament el virus, sigui amb esprai per prevenir o sigui amb píndoles per tractar-se, i per tant puguis bloquejar la progressió de la malaltia en gent de risc.
La doctora Harris explicava aquest matí a RAC1, que la portaveu de l'OMS, que s'ha de continuar fent testos PCR per detectar noves variants del virus. Estem fent menys testos dels que ens haurien de fer ara, doctor?
Bé, jo crec que no, que hi ha un seguiment epidemiològic prou correcte, almenys a l'àrea en la que jo treballo i em moc, de Can Ruti i de l'assistència primària i de tot el seguiment epidemiològic, i la variant més predominant és la XBB1.5.
Sí, que és la que ha dit la doctora Harris, que és la variant, aquesta és la...
No? Però hi ha una altra que està sortint a Anglaterra, a la Índia i a algun lloc més d'Europa, que és la XBB1.16, que tot són, d'alguna manera, són recombinacions de virus que venien d'una variant i d'una altra, i que, per atzar, doncs, infecten amb una persona i aleshores recombinen i poden aprendre a encara escapar millor de tota la situació de protecció que teòricament conferia la vacuna, i es aniran generant sempre, però com que tenim una àmplia base de la població vacunada, hem de pensar que els majors de 80 anys crec que és prop d'un 78-79% que estan vacunats, i més de 60-60%, però caldrà, doncs, com dic, anar revacunant amb noves versions que incloguin, doncs, la protecció enfront de les variants.
Portem, és que ja em perdo amb el número...
Quatre
vacunes. A partir de... Ara ja, a partir de... En breu, va dir la doctora Cabezas aquí a RAC1 fa uns dies, hi haurà la cinquena ja per gent més gran de 65 anys, sí. I per... Recomanen també la cinquena, i quan ens diguin la sisena d'aquí un any, és a dir, cada any ens haurem d'anar vacunant...
Bé, teòricament ens hauríem d'anar vacunant de la grip i per què no de la Covid, perquè contra més hi hagi immunitat poblacional generalitzada, menys podran haver-hi nous brots d'infecció, i contra menys nous brots, menys possibilitats de recombinacions i variacions i tal del virus que pugui tenir més gravetat la infecció. De totes maneres, hem de tenir en compte que el risc està quan tens més de 60 anys, que diguem que és un mal moment a la vida
en general,
i que estaria bé doncs, poder aturar el temps, però com que l'alternativa és molt dolenta, doncs has d'anar seguint. I t'has d'anar cuidant, perquè el sistema immunitari envelleix, com tu, i per tant té menys capacitat de resposta i dura molt menys la resposta que fa. T'has d'anar vacunant i tindrem la vacuna d'Ipra, que és molt bona i que pot funcionar molt bé i que, per tant, doncs...
Retirar mascaretes, parlàvem abans. El govern de la Generalitat ha demanat retirar-les bàsicament en llocs com les... Vaja, retirar-les tot arreu ja, pràcticament, menys els llocs on... Parlava bàsicament dels llocs on hi hagi centres sanitaris i hospitals, però està parlant de, per exemple, farmàcies, òptiques, dentistes... Això a favor?
És que depèn de l'ambient. Jo, per exemple, el dentista crec que és un escenari prou perillós per la proximitat, per les gotetes que emets al parlar i al dir, bueno, al parlar, i que es poden transmetre tant del dentista al pacient com del pacient al dentista, i és una situació que jo crec que en allà s'ha de fer servir per protecció per part del dentista la mascareta, i òbviament el que ha d'obrir la boca no li poden posar la mascareta.
Sí, però... és el que anava a dir. Jo quan vaig al dentista em fan posar una mascareta, espero un minut, entro al dentista, obro la boca i em vaig a treure la mascareta, que és una cosa, he pensat, aquesta mascareta no l'he fet servir. En canvi, és lògic que el dentista es protegeixi. No?
El que tu facis no té molt sentit que t'obliguin a fer-ho, perquè no té una eficàcia molt curta, i després estàs molta estona eliminant els possibles virus, si és que els tens. Però el que ha de fer l'altre és protegir-se, i si un fa servir una mascareta que protegeixi eficaçment, doncs és ideal.
Pues com els òptics, o sigui, no sé, jo he anat a comprar-me unes ulleres i em fan posar una mascareta. Entenc que la farmàcia és diferent, perquè a la farmàcia van moltes vegades malalts, però, no sé, a l'òptica, si t'ha crescut mitja dioptria, no sé si cal... No
bueno,
sé.
Més que res, perquè si t'has de comprar unes ulleres i vas amb mascareta, no, potser no et fas una idea clara de com et queden. Però jo crec que a la farmàcia, com molt bé dius, sí, perquè doncs, hi ha moltes persones que quan hi van a fer una consulta al farmacèutic, em passa això, estic estornudant, etc. Però, de nou, jo crec que aquestes persones hi haurien d'anar amb mascareta sí o sí, i el farmacèutic és millor també que la porti. Però...
Ha passat, o està passant el Covid, o passa d'una altra manera el Covid de com passava fa uns anys, o fa un any, o fa un, dos anys, i ja vam parlar, i en parlava amb molt doctor Clotet, que quan acabés aquesta pandèmia ell era molt probable que hi tornarien i augmentar els virus de transmissió sexuals. I això ha passat. De fet, la xarxa de vigilància epidemiològica ha alertat en els últims informes que les dades d'ITS estan a nivells de fa 25 anys. Els preocupa?
Bé, la veritat és que sí, molt, però tinc la sort que en el nostre equip d'infeccioses de Can Ruti treballa l'Oriol Mitjà, que és un gran expert tant en verola del mico com en malalties de transmissió sexual, i aleshores doncs ho estem estudiant àmpliament, i també estem intentant desenvolupar una vacuna contra la sífilis, que no n'hi ha cap, però l'avantatge és que s'estan fent estudis epidemiològics que ja han sortit publicats, alguns d'ells en el New England, i en els que i l'Oriol també n'està desenvolupant d'altres, en el que prendre unes píndoles després de relacions sexuals, diguem, de risc, perquè no has controlat o no saps si podies o no haver-te infectat, redueix en un 80% el risc d'aquestes malalties de transmissió sexual, no? I a més són dosis baixes de, si no recordo malament, de doxiciclina, 200 mil·lígrams una sola dosi, i amb les hores posteriors a la relació. Però hi ha altres estratègies per prevenir-les. També tenen tractament. Jo crec que com que ningú fa servir el preservatiu, és molt difícil que això disminueixi, i el que s'haurà d'anar doncs és aquestes estratègies de teràpia post-exposició, en el que, prenent el tractament, doncs, et protegeixis d'aquestes possibles infeccions. i crec però, que és senzill
per, perquè... tenim una tertúlia de vintage perquè s'ha parlat de les rodalies de fa...
Sí, sí.
Clar, jo recordo quan va haver aquell anunci... Pensava
que per l'edat dels que estem aquí.
Quan està acabat, al contrari, esteu estupendos tots. No, quan parlàvem de... Jo recordo que quan va sortir l'anunci del Póntelo Pónselo va haver-hi molt merder per aquell anunci. I, en canvi, ara gairebé haurien de fer una campanya per tornar a reclamar l'ús del preservatiu.
Sí, però saps què passa? Que això, canviar els hàbits costa molt. La gent jove no es mentalitza i les persones que en un moment determinat que sigui tenen una pràctica de risc, de contagi, no es mentalitzen tampoc en aquell moment i és molt més eficaç que... Igual que hi ha la PrEP, la teràpia preexposició, que et permet evitar el contagi amb el virus de la sida amb una eficàcia del 90% si ho fas bé, doncs jo crec que si hi ha també una teràpia d'aquest tipus per prevenir les infeccions de transmissió sexual, les podem contenir, i contra menys n'hi hagi, menys s'escamparan, perquè clar, el problema d'ara és que han augmentat molt, a més augmenten, més es transmeten, més es contagien, i la sort, de nou, és que es curen gairebé totes. El problema no és la sífilis, la gonocòcia o el linfogranuloma venèria. El problema és que agafis un herpes genital, que de moment encara no s'erradica, està treballant amb vacunes, etc. Però que també el papilomavirus, que una altra cosa que s'hauria de fer és vacunar tota la població, homes i dones, del papilomavirus, perquè evitaríem el càncer de matriu o el càncer genital femení, i també el càncer anorrectal, tant femení com masculí, etc. I el papilomavirus, a més, també pot estar involucrat amb altres càncers a nivell orofaringi o pulmonar. I aleshores...
vacunar-nos d'això.
Sí, sí.
Seria recomanable.
Sí, sí, tothom s'hauria de vacunar. Ara es va començar a vacunar a les noies, a les nenes. Després sembla que s'ha extès en els nens, però no desconec el grau d'extensió de la recomanació a nivell d'adolescents. Però és que és igual, és que s'hauria de vacunar a tothom, adolescents i no adolescents, perquè és una vacuna molt útil.
Si parlem del VIH, fa uns anys, jo recomano molt a la gent jove que miri una sèrie que vaig quedar espantat, perquè això ho vam viure. Ho vam viure els que tenim una edat, que és una sèrie que es diu It's a Sin, que és una meravella, que passa a la Londres als anys entre els 80 i el 90, que evidentment, perdó per l'expressió, però que queien com a mosques per culpa del VIH, i tots tenim, bueno, el doctor Clotenia, ho explico, però tots tenim en aquesta taula algun amic conegut o saludat que va morir pel VIH. El VIH ara és una malaltia crònica.
Sí, però també depèn d'on neixes, clar.
Esclar, esclar.
Si ets de color, no?, i vius a l'Àfrica subsahariana, doncs allà no arriba el tractament adequat a tothom, i et pot seguir infectant, i neixen nens infectats, etc. I es transmet, i a més és que en l'Àfrica subsahariana és una malaltia de transmissió heterosexual. Aleshores, afortunadament, en el món en el que vivim, doncs tenim accés al tractament. El tractament és 100% eficaç, i a més et permet una expectativa de vida, si comences molt inicialment després de la infecció, quasi bé normal, val? Bé, jo crec que el que hem el que hem après de la sida és molt, ha permès, malgrat l'estigma que sempre ha portat i com se l'ha maltractat, hem après moltíssim sobre el sistema immunitari, i el sistema immunitari és la base de totes les nostres malalties quan no funciona correctament, i del nostre envelliment. I fins i tot, vull dir, això ens ha permès seguir treballant en aquests moments, a part de malalties infeccioses de tot tipus, està treballant amb una cosa tan distant a la que podria semblar quan vam començar, que és amb l'Alzheimer, o que és amb vacunes terapèutiques contra el càncer, o que és amb l'envelliment, no? Vull dir, i faré només una menció molt ràpida de que un dels projectes que més il·lusions fa és un que fem amb el CRG, a la Mare Diersen, i a nosaltres els hi queixen el que estem assajant a l'eficàcia d'un tractament que reverteix en el model de ratolí, que és trisòmic i que progressa cap a Alzheimer, el que es tracta, doncs, recupera, i el que no es tracta, doncs, evoluciona cap a Alzheimer. Aleshores, del ratolí als més grans queda els humans, queda una distància, a vegades no hi ha gaire, però bé, vull dir, teòricament sí, i aleshores cal poder avançar amb aquests tractaments, però que de moment són genèrics, serien baratos, podrien anar bé, però costa molt aconseguir recursos per poder fer aquesta recerca. Igual que les vacunes terapèutiques contra el càncer, etc. I per això fem la PIP a l'INRED, perquè la gent, a part la gent ha d'entendre que el diner llavors és molt important i que qualsevol euro que tu puguis donar ajuda moltíssim a la recerca, perquè permet disposar d'aquests diners que inicies un projecte i després ja arriben els ajuts oficials, siguin europeus, americans o espanyols o catalans, però necessites que tu puguis arrencar, perquè aquell moment, aquella idea, el que més costa no és tenir idees, sinó dur-les a terme i coordinar-ho tot.
I quan tindrem una llei del mecenatge, perquè això seria... És a dir, que clar, una cosa que als Estats Units funciona i funciona molt bé, en canvi aquí no hi ha manera.
Ja n'està parlant, eh?
Ara s'està tornant a parlar.
Sembla que... Sí, però s'està parlant.
Sí, però sembla que ara això avança, eh?
Aviam,
és veritat. És que jo crec que és... O sigui, la riquesa que tenim, i parlo de riquesa en recerca que tenim a Catalunya, a Barcelona i a tot Espanya també, però vull dir, a Catalunya i sobretot a Barcelona és brutal, no? O sigui, hi ha uns centres, uns campus de recerca increïbles, el de Can Ruti és el més gran, un dels més grans d'Europa, en què hi ha diferents, està la Guman, la Carreras, el Centre de Recerca Global, de l'hospital està el nostre, l'Irsi Caixa, està la recerca clínica, i tot això, què fa? Que tinguem gent boníssima que se n'acaba marxant i que ara que aterraran companyies farmacèutiques com AstraZeneca i Aterrat, etc., s'ha de tenir clar que s'ha de millorar la retribució salarial de l'investigador. Que no, que ens hem acostumat que l'investigador és un senyor idealista que una senyora, ara molt més senyores que senyors, que idealitzen la seva vida i es dediquen a estar contents perquè els hi surt un experiment i que amb això ja en tenen prou. No, la gent ara jove té clar que el que vol és estar retribuïda correctament per poder tenir també una altra vida a part de la recerca i la duresa. Clar, tu pensa que em fa gràcia quan es parla aquests dies de salaris, però que un estudiant de doctorat, un predoc, doncs pot guanyar 1.500 euros al mes guanya en el millor escenari. Aleshores, clar, això no et dona per res, 3 anys estaràs així, aleshores què fas? Si ets bo, marxes als Estats Units, i què fas als Estats Units? Home, t'hi quedes, perquè és que et paguen allà, no hi ha color amb la retribució que poden donar aquí. Aleshores, és una altra mentalització que hauríem de tenir des de Catalunya, des del govern, de retribuir molt més correctament els investigadors. Crec que és
avui evidentment hi haurà més gent que no hi va que gent que hi va. Aquesta nit a la gala del MNAC, com sempre organitza des de fa
un munt d'anys, però aquesta, la PIP a l'INRED fa 13 anys.
13. Però la Fundació de la Lluita contra la Sida fa 30.
Sí.
I no oblidem que fa 30, ara ha canviat el nom, ara és Fundació Lluita contra les Infeccions.
Contra les Infeccions.
Estem parlant que, efectivament, hi haurà molta gent aquesta nit al Museu Nacional d'Art de Catalunya, però hi haurà molta més gent que no hi anirà. Em pot explicar aquella gent que no hi vagi què pot fer per ajudar en aquesta gala del People in Red?
Mira, jo crec que el més important és que tothom entengui que la nostra recerca es basa molt en la translacionalitat, o sigui, va adreçada a la persona, al malalt, a trobar solucions a les seves malalties. Per tant, qui ajuda en aquest tipus de recerca, ja dic, sigui la que sigui, ha de tenir un retorn emocional que li serveixi, no? Que digui, ostres, doncs estic content i que a més, vull dir, és obvi que se li pot explicar o se li pot dir on aniran els diners que doni, però són importantíssims, siguin els que siguin, i jo crec que entrant a peopleinred.com o bé lluita.org hi ha les cassetes,
caselles
les caselles que posa dona i en allà pots donar les quantitats que vulguis, no? Però torno a dir, crec que qualsevol ajut és molt important per dinamitzar la recerca que estem fent en aquest país, que està sent molt, molt brillant, i hi ha gent molt bona, i en el fons és el que ens permet tenir una millor qualitat de vida i una vida més llarga al cap dels anys, perquè la recerca pot afectar, començant amb la sida, l'Alzheimer o les cardiopaties, perquè tot té que veure amb el sistema immunitari, i per tant, a partir d'aquí aprenem molt maneig de vacunes, aprenem molt a tractaments que poden bloquejar els virus, que poden estar en part responsables de que hi hagi inflamació, i la inflamació porti a l'Alzheimer i a l'envelliment, etc. O sigui, jo crec que tothom se'n beneficia i tothom té 5 euros per donar.
Sí, més que ara estic entrant aquí a la pàgina peopleinred.com. L'altre, sí. Quina ha dit que era?
lluita.org.
lluita.org i peopleinred.com. Si entres a peopleinred.com i vas a donatius, entres i dius: vols contribuir amb la nostra lluita? Les infeccions són la quarta causa de mort per malaltia al món. Són cosa de tots. I llavors pots, vull ajudar amb la meva aportació. I pots donar des de 15, 30, 60, una altra quantitat, i aquí poses la que et doni la gana, i he de dir que, efectivament, la llei del mecenatge només falta que passi el tràmit al Senat. Ja està aprovada. Va ser el PDeCAT qui va rebre un acord a finals d'abril amb el govern espanyol per tirar-ho endavant, i la idea és que augmenti les deduccions per micromecenatge. Cosa que ja anava sent hora, també, eh? Que ja anava sent hora i està molts anys que jo crec que és la primera vegada que parlem amb el doctor Cluedet en els últims 13 anys que parlem d'aquesta People in Red, que parlem de la llei del mecenatge en positiu. És a dir, que sembla que ara ja això tirarà endavant.
El que desconec és el percentatge de deduccions fiscals que això comporta, perquè les ideals és com a Holanda, que pot ser el 100%, no? I als Estats Units, que també és un percentatge molt elevat.
Però no és tan elevat, però és un percentatge, significatiu.
Sí.
Hi ha un salt, eh?
Sí? Sí, però saps què passa? Que jo crec que això ha d'anar acompanyat d'educació a les escoles.
Sí, m'esclar.
És que si no hi ha educació a les escoles, a tots els nivells, sobre el que és el mecenatge, el que és la solidaritat, el que és ajudar a que no hi hagi desequilibris a molts nivells, a sexualitat, tot. Hi ha una gran tasca a fer a les escoles a nivell d'educació, que no en cap dubte, que segur que els professionals ho estan intentant i volen fer-ho, però que s'ha de tenir molt present, i una d'elles és això, aquesta capacitat d'ajuntar-se plegats adolescents o nens per aconseguir diners, no pel viatge a final de curs, que està bé també, però per una causa que sigui d'interès global, com pot ser la salut.
Puc simplificar una última pregunta, que jo sé que això és una pregunta que no es pot fer mai amb un investigador, però jo li pregunto: quina és la pròxima vacuna que creu que sortirà? Avui somriu ja, un dia es prepara una castanya aquí.
Una
vacuna que digui ens millorarà la vida d'una manera, clar, perquè la gent es pregunta com és possible que s'ha inventat una vacuna contra, és veritat, era a nivell global, mundial, i en canvi no tinguem una vacuna contra el VIH, però per exemple la vacuna contra l'Alzheimer, es parla d'una vacuna contra el càncer. La pròxima que creu que vindrà, quina serà, doctor?
Jo no sé, en paral·lel en vindran diverses, i jo crec que les que tenen interès, sens dubte, és vacunes terapèutiques contra el càncer. Jo crec que el càncer té una possibilitat de que es faci més controlable gràcies a que recapaciti el sistema immunitari, que està com atontat per el tumor, que fa que no pugui actuar, i aleshores doncs hi ha vacunes i hi ha tractaments que reactiven aquest sistema immunitari i fan que vagi a atacar aquest tumor. Després, a nivell de malalties infeccioses, jo crec que la del virus sincitial respiratori és la que en els nens de 2 mesos o menors, vull dir, té molt risc, i també en els adults, i s'està a punt d'aconseguir, de tenir disponible, o almenys s'està fent recerca. La de la sida és un somni, perquè s'han retirat les darreres que estaven en marxa, i per no per futilitat, per no èxit, però la veritat és que nosaltres hi seguim treballant. Hi ha persones en l'equip de Virsi Caixa que, vull dir, estan desenvolupant models de vacunes. Es tracta de saber com s'ha de conformar aquesta vacuna de la millor manera que cobreixi totes les variants, però crec que es trigarà, però igual s'aconsegueix. Però de totes maneres, també, a part de vacunes, s'està tot el tema de la erradicació de la malaltia, no? Que només hi ha 4 casos en el món que s'han curat, però amb això també, doncs, hi estem treballant molt en Virsi Caixa per aconseguir una contribució important a poder eliminar aquests amagatalls del virus i curar la malaltia.
I ho tenen a punt ja, la gala d'aquesta nit, o no?
Bé, sí, jo la veritat és que l'equip de la Laura Duran, que és la directora de la gala, ha fet una feina molt bona, i aleshores, doncs, tenim gairebé tot preparat. Jo crec que hi ha 700 i pico persones que... I, de nou, el més important que ha d'entendre la ciutadania és que està molt bé fer una gala, està bé trobar-se amb tothom, però que la nostra missió d'investigadors no és fer entertainment, o sigui, no és fer distracció a la societat i fer festes, no? I que tothom ens ajudi, perquè hi ha molta gent que veus que li va bé fer certa tasca de retrobament social, però que ningú es planteja fer donatius o pagar ni tan sols, sinó que diu, ah, no, jo vull venir i tal. I penso, va, sí, molt bé, però és que no ho faig per entretenir, ho faig per tenir diners i poder aconseguir accelerar la nostra recerca. Espero que tothom entri a People in Red o a Lluita.org i ens pugui ajudar aquells que no puguin venir.
Andreu Buenafuente, Miguel Poveda, el McLari, evidentment el gran Nandor Jubany, seran alguns dels protagonistes d'aquest People in Red, amb rifa solidària com cada any, que es farà aquesta nit al MNAC, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, peopleinred.com, a donatius.
També es pot fer amb Bizum, ho estic comprovant.
Ah.
Ho dic com a servei.
Bizum també.
No. Si aneu a People in Red, hi ha 3 opcions per donar. Una és transferència, tal, també Bizum.
Queda clar, doncs.
A part que les donacions a les fundacions desgraven, o sigui que...
Sí, ara ho he vist, perdó, acabo de veure que amb la nova llei del mecenatge...
Poden... No, i amb l'antiga, però, i amb l'antiga ja, també.
No.
També, sí. Però en el cas de les persones físiques s'incrementarà de 150 a 250 euros la base sobre la qual es poden deduir el 80% de la donació a l'RPF. Sí, la resta de diners aportats tindrà una deducció del 40% en lloc del 35% vigent. En el cas de les persones jurídiques, és a dir, empreses, les deduccions a l'impost de societats també passaran del 35% al 40%.
No, com deia el Màrius, és un avenç, és important, però s'ha d'anar en compte amb el que has comentat, perquè el passar de 150 a 250, que et desgrava el 80%, és sempre i quan no facis cap altre donatiu que pugi d'aquesta quantitat i tu donis un cop a l'any 250 euros. Te n'estorbies el 80%, que està molt bé. Tant de bo tinguessin moltes persones que cada any en donessin 250 euros. Però la realitat és que el qui pot donar més, que hi ha molta gent que pot donar més, desgrava el 40 en lloc del 35, que dius, home, posats a fer, podríem haver...
50.
Podríem haver pujat a 50, no? Però és així, és la vida. Són petits passos.
Doctor Clotet, que sigui un èxit aquesta nit.
Moltes gràcies, de veritat, i felicitats pel programa, gràcies. Perquè us segueixo molt.
I gràcies, moltes gràcies, doctor Bonaventura Clotet. 2:00 i 11:00, i d'aquí uns moments acabarem amb allò que hem dit al començament, que acabaríem. Un segon.
Jo sempre tinc llet preparada i un esmorzar bo. Làctics fantàstics, tots junts en un got. Calcinutrients van cap a dins d'un glob. I a 3 segons sento que puc amb tot. És un ritme.
Beure llet cada dia ens ajuda a seguir el ritme.
Generalitat de Catalunya.
Si esperaves el més perfecte per estrenar el cotxe que més se diu amb tu, ja ha arribat. Al maig, vine a la xarxa Renault de Catalunya i aprofita les condicions exclusives en tota la gamma. A més, al Saló de l'Automòbil de Barcelona hi podràs descobrir en primícia el nou Renault Espace E-Tech i moltes més novetats.
Renault.
T'esperem a la xarxa Renault de Catalunya.
Vine a Cotet i vesteix la teva mirada cuidant al màxim la teva visió. Ara, emporta't les teves ulleres de vista o de sol graduades des de 89 euros. Cotet, especialistes en salut visual i auditiva des de 1902.
Aquestes vacances vull una platja d'aquelles que... Uah!
Punta Cana.
Sí, això mateix, ho necessito, perquè n'estic fins al capdamunt del bibi, ring-ring, meme...
9 dies. Punta Cana, 9 dies, tot inclòs a partir de 850 euros. Més de 50 anys coneixent milions de viatgers, fan que parlem viatger. Per això et podem donar el viatge que necessites, al preu que necessites. Alcom Viatges. Sabem de viatgers.
Gestel, digui'm.
Mira, jo així no puc seguir, eh?
Com?
La fibra, que va com un coet. I què passa? Que quan teletreballo em convoquen a tot. Com que no em congelo, com que m'ho descarrego tot, vaja, que aquí només penco ja. Jo, que no és normal. I tu m'entens?
Home.
La fibra de qualitat i el mòbil que t'ofereix Estel per 43,95 no és normal. Per això, el normal és trucar al 1510.
Si et dediques a la construcció i la reforma, el sol t'ha molestat molt, perquè has treballat a 40 graus i ara és hora que el sol t'ho retorni. Per això, a Obramat tenim tot tipus de solucions en eficiència energètica.